que avui ho rematarem amb el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Pep, periodista de Nació Digital, autor, juntament amb el Miquel Macià, del llibre Els que manen, les 50 famílies que remenen les cireres que mouen els fils a Catalunya. Avui el Pep ha triat parlar de, bueno, la dona més poderosa que apareix en aquest llibre, que segurament coincideix també amb la dona més rica de Catalunya. Avui parlem de Sol d'Aurella. Qui és Sol d'Aurella?
En efecte, home, podríem dir que la Sol d'Aurella, més oportuna no pot ser avui, és el vuitè tema dels que manen, de fet. I planteja, i de fet ella ha fet aquesta pregunta a vegades en algun acte públic, si hauria arribat tan lluny d'haver tingut un germà. És a dir, són unes germanes, no tenen germà, i per tant ella li va tocar ser la darrera. Això permetria també parlar d'altres casos de dones dels que manen, perquè si recordeu, per exemple, la Maria Reig d'Andorra, passava una cosa semblant, és verdadera? Com és que és verdadera? Doncs perquè és filla única, no? Mm-hmm.
I en aquest cas perquè no hi ha un noi,
no hi ha un germà noi. En aquest cas perquè hi ha un noi, o, per exemple, imagina't, el cas dels Ortega, la Sandra Ortega, la filla de Mancio Ortega. Són tres germans, tenen un germà, però té una minusvalia molt considerable. L'heredera és ella. Però si hi hagués un germà, altres coses passarien, no? Uh-huh. O sigui, és un tema bastant fort.
Per tant, parlem de la dona més poderosa que hi ha a Catalunya, no?
Sens dubte.
Des d'aquest sentit, no?
Sí, sí.
En el sentit econòmic. Encara que té un perfil molt baix, públic, és una persona que no li agrada gaire exposar-se, per tant, hi ha molta gent que potser dirà... Qui és Sol d'Aurella? No l'he sentit parlar, no l'he vist, no té presència als mitjans, per exemple.
És extraordinàriament discreta, no vol sortir enlloc, no concedeix entrevistes, hi ha molt poques fotografies d'ella en actes públics.
Mm-hmm. Abans d'entrar a la teca, deixa'm dir una cosa, per la part que ens toca a nosaltres, aquest programa es diu Islàndia, Sol d'Aurella ha sigut durant bastants anys la cònsol honorària d'Islàndia a Barcelona, no?
En efecte. I té una explicació, perquè la seva família històricament s'havia dedicat a la importació de bacallà i salmó d'Islàndia. I normalment els consolats honoraris, no tots, es donen a persones del món econòmic que han fet, doncs, tractes comercials amb el país en qüestió. Uh-huh. I amb ella hi ve, per tant, d'aquesta família, aquesta vinculació islandesa, i ho ha estat durant moltíssims anys fins a finals del 2021.
Ara és l'Astrid Elgadóttir, és una islandesa que la coneixem de sobres, que va venir fa més de, no sé, 40 anys, potser ja fa, ara mateix a Barcelona, i és qui ha agafat el relleu de Sol d'Aurella en el consolat d'Islàndia a Catalunya. Sol d'Aurella, hem de parlar de bacallà, però hem de parlar de Coca-Cola.
Ella és la major embotelladora de Coca-Cola del món, és la presidenta de Cola Europacific Partners, és una conquesta que s'ha anat produint gradualment. És una, per entendre el personatge, és molt important, jo crec, dir que ella, que hagués pogut ser simplement una gran heredera, no? L'hereva d'un empori econòmic important, els d'Aurella ja tenen una fortuna que venen, doncs, de fet, construint-se des de mitjans del segle XIX, és, en canvi, ha pogut ser també l'executiva de l'empresa. No ha pogut ser només... És una saga una mica, podem dir, amb trets pijos, no hagués pogut ser una persona simplement de Budget Society. No ha estat així, no freqüenta socialment més enllà de l'imprescindible, i en canvi és una directiva que està al peu del timó del seu negoci des de sempre. Aquesta és una característica essencial. I, de fet, que ha internacionalitzat al màxim un negoci que va començar de manera bastant curiosa en el llunyà 1951.
Expliquem això, perquè, clar, hi va haver un moment, ara sonarà estrany a la gent que ens estigui escoltant, hi va haver un moment que la Coca-Cola no existia en aquest país ni enlloc, diguem, no? Però en aquest país va tardar a arribar, diguem, gent que ens pugui estar escoltant ara, quan eren joves, a la seva joventut, no hi havia Coca-Cola.
Tot això ara sembla molt, molt prehistòric, però, esclar, hi havia moltes concessions d'aquests productes que venien de fora que s'aconseguien a través de la gràcia de su excelencia, en Consejo de Ministros, al Palacio del Pardo. I així va ser en el cas de l'embotellament de Coca-Cola. La Coca-Cola Company, que va néixer a Atlanta, va estar de Georgia, als Estats Units, a partir de cert moment no vol tenir el negoci de l'embotellament, el ven a empreses de tot el món, i es va plantejar la seva entrada a Espanya a començaments dels 50. La idea és que això es lliurés, com es feia aleshores, durant el franquisme, a base d'unes concessions que generosament el règim anava administrant, d'alguna manera, no? A diverses famílies, doncs, vinculades al moviment, d'alguna manera. L'avi de la Sol d'Aurella, el Santiago d'Aurella, un home molt llest, que era un home ja situat, amb do de gens, va saber que venia una delegació de Coca-Cola a entrevistar-se amb el general Franco. Va veure amb una petita...
Quan aquí encara no existia la Coca-Cola. Venien els d'Atlanta, per entendre'ns...
Venien els d'Atlanta.
A introduir la Coca-Cola a Espanya.
I, de fet, ho va llegir amb una petita noteta al diari La Vanguardia. I no sabia el dia que això es produiria, però va dir, jo me'n vaig a Madrid i si aquesta gent resideixen uns dies, unes setmanes a Madrid, han d'estar al Ritz. I es va plantar al Ritz. Va parlar amb els cambrers i al cap d'uns dies li van dir, miri, aquell senyor americà que vostè busca és aquell que està assegut allà. Això va ser així. Ells ho expliquen així, però és que, a més, coneixent com anaven les coses, que és molt versemblant.
Quadra, quadra.
Se li va presentar, tenia un magnífic anglès, va haver bona química personal, i ell tenia una cosa magnífica, a banda que sabia anar molt pel món, i és que estava al capdavant d'una empresa que es dedicava ja a l'embotellament, a la importació de productes i tal. Llavors, va haver una bona trobada. I aquest directiu de Coca-Cola va defensar el seu nom, i al cap de... van passar setmanes, potser algun mes, l'any 51, el Consell de Ministres anuncia les concessions per territoris. Tots, gairebé tots, famílies molt vinculades a Falange. El cas dels Mora Figueroa a Sevilla, el cas dels Sainz de Vicuña a Madrid. Sainz de Vicuña estava casat amb una neboda de José Antonio i estava completament desvinculat de cap tipus d'aquest sector, però era un nom en aquell moment que tenia entrada a tots els ministeris.
És a dir, una manera de, la concessió de Coca-Cola era una manera de premiar addictes al règim,
addictes,
no?
Al règim. Els Líbano, que era una família molt de Negur i el País Basc, van agafar la zona d'Euskadi, i Catalunya van a caure aquell senyor català del Ritz. Aquesta és la... Aquí va ser el començament.
Gràcies a la influència de l'americà que parla bé d'aquest senyor, no?
És així. Ell va tenir l'astúcia en aquell moment de no buscar l'intermediari del règim, que vés a saber quins peatges li hagués fet pagar, sinó que anar directament a la font, al propietari. I els hi va sortir bé. I a partir d'aquí comença ja una llarga història, que després ells, al cap dels anys, aconseguiran la fusió, diguem-ne, de les embotelladores de tota la península, que això es produirà ja molts anys després, això serà un salt important, i llavors es fan ja amb el que seria l'embotellament, diguem-ne, al mercat ibèric, no? I després faran una operació molt ambiciosa, que serà entrar ja al mercat europeu. Atlanta li interessava potenciar...
Clar, perquè tu has dit que Sol d'Aurella és ara mateix presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. Això vol dir Europa i el Pacífic.
Ella va agafar bona part del mercat de la Unió Europea, no tota Europa, també el Regne Unit, i després van aconseguir donar el salt al que seria Austràlia, Nova Zelanda i un mercat que és potser els que ha tingut més potencialitat, que és el mercat indonesi. Estem parlant de prop de 300 milions de persones. Això els hi ha donat un potencial. Van comprar la companyia embotelladora d'Austràlia, això fa pocs anys, aquesta última operació, i això els ha convertit en molt robustos. Tenen també la majoria de les participacions de l'equatorial Coca-Cola Bottling, que està radicada, o que seria una mica l'Àfrica més pobra, els països del nord d'Àfrica, on ells ja, en paral·lel, ja havien ficat les seves arrels. O sigui, que és la principal embotelladora de Coca-Cola del món, això és evident, eh?
Avui als Camanes estem parlant de Sol d'Aurella, de la dona segurament més rica, vaja, pel que diuen els rànquings, la dona més rica de Catalunya, no? Això és així, no?
I la dona més rica, i de fet la més rica d'homes i dones fins fa molt poc, ha d'estar frec a frec amb l'Isaac Andic. L'últim rànquing de Forbes la posa segona darrere de l'Andic.
Dèiem això, la discreció aquesta de Sol d'Aurella. Ens ha costat trobar, per poder-li sentir la veu, que ens agrada sempre, no?, a Sol d'Aurella. Hem trobat fragments d'una conversa l'any passat a l'Instituto de la Empresa Familiar.
Yo creo que destacar aquí, ahora que está tan de moda el rol de la mujer, dentro del sistema Coca-Cola, hubo un presidente que fue Muhtar Kent, que ya dijo que en el año 2020 quería empoderar a 5 millones de mujeres. Yo creo pues que por parte de la compañía Coca-Cola, yo creo que hubo un claro apoyo a que una mujer pues liderara este proyecto.
Fixa't que això de Coca-Cola, que és curiós, no?, perquè ni ella diu Coca-Cola, no? És això que ens passa a tots, que diem Coca-Cola, no? Aquesta... I fins i tot la presidenta de Coca-Cola Euro-Pacific Partners diu Coca-Cola, eh?
Diuen que ella ni tan sols beu Coca-Cola. No sé si és veritat o què, que no és...
No la sabia aquesta... A veure, podria ser, no sé, també Lluís Llach, que fa vi, i el seu soci, els dos socis que fan vi, el Lluís Llach, que fan uns vins boníssims, són tots dos abstemis.
Ja passa.
Vull dir que escolta'm, que això et trobes moltes coses. Dèiem aquesta discreció, també tu deies que s'hauria pogut quedar com una persona més de la jet set, diguem, i en canvi és executiva. Sí que va tenir una trajectòria, pel que expliqueu en el llibre, Pep, una trajectòria, diguem, d'estudiar a Suïssa, màsters a Estats Units, diguem, una mica el que toca per posició social i per voluntat de fer una carrera. Diguem,
ella
no?
Estava ja predestinada, d'alguna manera, a la cursa econòmica. De fet, és allò que dèiem al començament, li tocava a ella, no tenia germans, anem a dir, competidors, per dir-ho d'alguna manera, ja la seva germana Eva, doncs, també està en món del negoci i tal, però ella era vedrera, i aleshores va seguir tot el cursus honorum, diríem, dels fills de les grans sagues econòmiques, però amb voluntat de gestionar l'empresa, de treballar el dia a dia, no només de presidir-la, tenir les seccions. Això va ser pare d'altres noms més pijos, diríem, no?, de la cúpula del poder econòmic, vaja.
Qui sí que té un perfil una mica més públic, diguem, és la seva parella, és el seu actual marit, no?, que sí. És el Carles Vilarrubí, no?, que, entre altres coses, havia sigut directiu del Barça, no?
Sí, ell també venia d'una família també situada dins del món econòmic. Ell és més una figura, jo diria, d'un temps d'un país, no? Es va entrar també en el món polític, a través de Convergència, quan Convergència encara no governava. És un pujolista, podríem dir, de la primera hora, que va fer de xòfer del Jordi Pujol en les primeres campanyes electorals, i de cop i volta es van trobar, doncs, que van guanyar les primeres eleccions catalanes de 1980, i aleshores ell ja va entrar també en el món de l'administració pública, i alhora va seguir també una certa carrera econòmica. Ha representat, segons els mitjans, van atribuir això del sector negocis de Convergència, d'alguna manera, i tant ell com ella van ser una mica damnificats entorn del procés. Ell, perquè com a vicepresident del Barça, l'1 d'octubre, va dimitir quan la Junta del Club no va voler suspendre el partit
de l'octubre contra Les Palmes.
Contra Les Palmes, sí. Que es va celebrar a porta tancada. Ell, aleshores, va plegar en protesta. I ella ja havia tingut un problema anteriorment perquè va acceptar un càrrec al Consell Assessor de Diplocat, cosa que és completament... No és un càrrec polític, ni molt menys, però en la histèria que hi havia a l'Espanya profunda i sobretot en els cercles del poder polític i mediàtic madrileny, va ser suficient perquè es llancés una campanya mediàtica de Coca-Cola rompe Espanya. Això realment a Coca-Cola va generar molta inquietud, molts nervis, aquestes coses sempre fan molta por. Evidentment, Atlanta no vol ni sentir parlar de campanyes de cap tipus, i ella va haver de dimitir del Consell de Diplocat. Va ser una cosa realment demencial, no? Mm-hmm.
Sol d'Orella té la Creu de Sant Jordi.
El seu marit també.
Ah?
Em sembla que no sé si és potser l'únic matrimoni que ho tenen els dos. Això sí, és absolutament excepcional.
O sigui, podria ser l'únic matrimoni de Catalunya?
Jo diria... Bé, jo no conec matrimonis, no conec. No, potser
en tot cas,
algun.
No deu ser gaire habitual.
No.
Diguem
no, no,
que
no.
Un matrimoni, tant un com l'altre, tingui la Creu de Sant Jordi.
En pocs anys de diferència, jo diria. Crec que encara és en temps del president Mas, diria.
Sí. Mm-hmm. O sigui, en pocs anys de diferència, Artur Mas dona la Creu de Sant Jordi a tots dos. Ara en parlàvem amb la Marina Rossell, no? Que jo... Si m'ha deixat parat, a la Marina Rossell li van donar la Creu de Sant Jordi Jordi Pujol l'any 87, quan Marina Rossell tenia 33 anys.
87?
L'any 87. Oh, i dius, hosti, amb 33 anys, ara és difícil que es premiïn, diguem, trajectòries musicals, no?, quan amb persones que tenen 33 anys. Alguna cosa per rematar-ho? Ens queda un minut de Sol d'Orella.
Jo crec que és interessant. Sobretot, insistir en això que... trobaríem, si féssim un seguiment de les grans directives dels grans consells d'administració d'empreses cotitzades, la immensa majoria de les poques dones que han arribat al CIM ha estat perquè no han tingut germà. Mm-hmm. Cosa que em sembla...
Sí que és veritat que les dades en els consells d'administració, diguem, mica en mica van creixent, no? la presència de les dones, no?
Sí.
Però ha costat, veurem a veure què passa amb aquesta llei de la paritat.
Veurem què passa. I ara el que... potser fa... Ara seria, és un relativament normal, diguem, que hi hagi dones doncs, que, a més, doncs, siguin altes executives. Això fa 30 anys, quan va començar la Sol d'Orella, era una cosa bastant excepcional.
Pep Martí, moltes gràcies.
A vosaltres.